Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins de a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit ara la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Brets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la festa major de Manresa i ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts envolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
Notícies en xarxa.
Criden fort, com si tot aquest volum de veu es donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en l'any. Vaga! I et donaran tot el que mai has necessitat, sempre amb preus ajustats. Són per tot, a les bústies, als vagons de metro i les sales d'estar, als carrers i a la gira de l'artista que em canyurà el mural. Sabes, si els teus punts febres despegats,
quatre minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Oh, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomanar a fer un reset de la nostra vida, i recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè pobrets meus, ja dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint també,
em sona.
Es diu... Sí, sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món perquè són els que nodreixen, els que et donen compren els cromos directament, perquè els pares ja passen. Diuen, això no t'ho acabaràs mai. I en canvi els avis allà pacientment cada diumenge, no?, amb el sobrat de cromos.
Sí, sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles més de cromos, més de joguines pels nens i també per ells, doncs, gent més gran, també literatura clàssica i coses d'un altre, sí, per tant, són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí, 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 i tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
Oh! Sí, és veritat, ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
Oi? Sí, diu, mira, un haig de formar,
ja està.
Sí, 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 sí. I després també un comentari molt enginyós, en aquest cas la Núria de Manlleu, diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a NASA.
Digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial, o no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten. Sí, sí.
Exacte, el que dèiem abans, eh? Sí.
Capacita't, fa un adult capaç, totalment.
Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil de cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
Vinga, un àlbum, ja. Sí, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre. Que 300.000 vegades, tu i tothom.
I t'haig de dir que jo en tenia molts. Jo en el meu cas vaig forrar una carpeta. Potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
Sí, per aprofitar-los, no, allò?
Sí.
Tal qual.
I tant.
Bueno, això que deus de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum. Per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tort tenies un trauma. Sí.
I aquells que eren dobles, que llavors si no concordava, cagada pastoreta, eh?
Sí, tal qual.
Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
Per ell.
Bon dia, Obert per Vacances.
Hola, Susana.
Jo, a veure, ara ja de gran, no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys.
No, això de gran.
Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc...
Ai, que guai.
...a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués. Jo crec que acostumaven a ser cotxes, o cotxes d'aquests de petits, d'escalèstric o de carreres, o de col·leccionista, bàsicament, que era més pel meu pare que no pas per mi. Però no recordo allò de, ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
Aquestes col·leccions a mitges, amb el pare sempre. També, allò amb l'excusa de la nena, no, és que es pompa la nena, i el pare col·leccionant cotxes.
Ah. Exacte, és com a la platja, sí. No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena, i veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el papa, ara. Doncs jo de petit sempre ho deia, que d'adult, mira, això és una cosa que de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja, veus aquestes coses?
Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense tenir fills,
i
surt més a compte.
I a més sense fills, us imagina't.
Sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això, i mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables, els cromos, o els col·leccionables els compraven als quioscos, i avui dia ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu, o sigui, és...
Sí.
No? S'ha desvirtuat una miquinya, això.
I des d'aquí també, mira, un clam a que estan desapareixent moltíssims quioscos del nostre territori. Aquí a Cardedeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtica a la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de barri que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
Doncs sí, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
Home, i tant que sí, aquí en tindràs.
Vinga, fins ara.
Fins ara.
Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens han preparat, la companya Clàudia Icar ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem-ho.
Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema, o simplement que arribi un moment en què jo no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran opció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant, quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. Hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que, tant antigament com actualment, tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i, en alguns casos, fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepie, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies d'internet, sembla que no col·leccionem tantes coses. Però la realitat és que també continuem col·leccionant. Només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament. Però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo i mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan els tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals. L'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant, i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar, o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Carla, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de cor, obres al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icar, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre, com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
Bon dia, bon dia, Núria. Jo ho tinc clar. Sí, suposo que ho tinc clar com tothom, eh?
Que no
és a
podem...
dir, que ho tenim clar d'aquella manera.
D'aquella manera.
O que no ho tenim clar.
N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat cicle.
Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant,
aquest any
nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que tu et passarà el mateix, sí. Molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això...
Mira, estàs en una muntanya?
Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
Hola, bon dia, Eduard.
Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament
que
estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
Com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? A vegades pensem massa, Eduard.
Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam reprendre les sessions de calistènia.
Perfecte.
Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, jo també he tingut temps de pensar.
D'acord. Bé.
Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És tema cultural, és una qüestió més psicològica, o realment el canvi de rutines ens afecta?
des del punt de vista sociològic és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no? Com a Eduard professional, però com a pare, les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir que per tant sí que ens marca una mica aquest inici de curs la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana, els propers dies?
Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres, quan sortim de treballar, sí, amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
Tal qual. Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja, ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que
sí,
ens fem
setmana,
ara
sí,
de la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
Totalment, i aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts, o sigui, he estat molts anys dir-ho, no? I de fet pensava, hosti, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament, és a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, per primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop en 22 anys, eh?
El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
Sí, 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 i escoltar el cos. Al tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa, aquesta no escolta.
Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no?, i que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o en o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física, que són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
Sí i no, és a dir, el mínim és...
Tu vens del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, per tant, Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
Sí, sí, activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no, perquè té una feina sedentària, per tant, aquesta gent només que surti a caminar ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents, en cos i en ment.
I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius amb nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens assaturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no, perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
M'ha agradat això, eh? Amables però ferms.
Sí.
M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
Sempre hi ha alguna cosa.
Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important, desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores del dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
100% d'acord. Jo crec que la natura apel, eh? La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim, si podem deixem el mòbil, si podem, evidentment a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció, que estem en un entorn segur, com un bosc, que tenim, aquest bosc que tenim aquí que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està. Simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això sí que és medicina, i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats, en podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no?, rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense massa artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com a altafullenca o com a barcelonina a Finca d'Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat, i parlo ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè i això a mi m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen, llavors això també m'ajuda.
Mira, qui tingui la natura a prop, perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Jané, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
Ja ho veus, Núria, quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè et cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no?, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé. Molt interessant, a mi m'ha motivat molt.
Activar el cap activar el cap i moure el cos.
Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies, demà més,
Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punt alt a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges, el convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i a més li donaran alguna recepta dolceta.
Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa, situat a la part alta de la ciutat. Els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
Santa Clara diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona de carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
Però la història d'aquest indret també està marcada de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sotspena de pedra el cap, és a dir, es tallen el cap, que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Pues és el mur de Santa Clara.
Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben pues això, Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I estos convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua ben vida. Actualment la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
8 segles que estamos aquí y creo que es un bien espiritual para el barrio, porque siempre pues las personas que han vivido en este barrio pues venían aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas, y el barrio y el convento pues siempre pues las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos.
I al voltant de Santa Clara també s'han mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les Clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
Pues no lo sé, pero en los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocía a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les Clarisses és l'elaboració dels dolços, una reposteria artesanal en què aprofiten també els productes que reben.
Sirven para la repostería y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacen, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello. La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotros venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad para la comunidad de ingresos y entonces pues nos decidimos a hacer dulces.
Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguin tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
Porque el sábado hay pasta seca, como pastisets, otros bebaditos, otras pastas. Y luego hay pastas de hojaldre, pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar pasta seca, ¿no? Pasta con Pastelería no.
I així, entre història, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i en definitiva d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb un podcast de cuina i cultura, a la darrera, no?, darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, amb la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Bennàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.
Aubergines rellenes. Es va de bé.
S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
Igual que es peix rellena.
Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
Sí.
I que se li posa a sa carn.
Carn.
No se mescla.
Sí.
Amb què se mescla?
En salt. En sa carn.
I què més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
Que sí.
I sal, prova bo. Sí.
Anem molt bé.
A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
Perquè molta gent els fa aquí amb un salsa de domàtiga i en el forn. I la predina els fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup, 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 xup en sobrou i en verduretes, i no els fan en el forn.
Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de la mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No, com carn no menjaven cada dia.
Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en les hortalisses i les verdures que tenia la gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica. També ho poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fa en bechamel, en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. A la cassola. L'abuela em va prendre de la seva sogra perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de la seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
Jo, de tu.
Ah, idò, ja està.
I de l'abuela, perquè jo en l'abuela cuinava molt.
Cuina i identitat van de la mà. Aquestes receptes encara perduren?
Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc aquestes coses han de fer a poc, i en tens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estima més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden les paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.
Vesteges teu cor, que avui el tren tots, que li peguis...
Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes aubergínies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez God i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar, de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda. Obert per Vacances. Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu, amb sonorització reduïda i sense foc, als carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància, perquè no tot obliga del foc. I després hi haurà doncs, un ball parlat del Ball de Diables, i a la nit hi haurà la desballada dels gegants.
Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui festa grossa, doncs, eh?
Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor, per explicar una miqueta com... Què queda per aquests pròxims dies?
Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant, podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places...
Molt bé,
doncs això.
Això pel que fa a Santa Rosalia, quedem-nos a Tarragona fent simplement un apunt perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Doncs ja això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixà, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bomba Va, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts, workshops, tot el que ens ha explicat el Joan, doncs
molt bé.
Hi ha tot això.
Avui a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
si tenim la quinzena edició de l'Arnou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Cañuelas a la Galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal, com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur, us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
Molt bé, Arnou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per la agenda, també ràpida i concisa avui, i demà tornem a parlar.
Demà més.
Una abraçada.
Una abraçada.
I li he dit que es garraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric, bon dia de nou. Enric.
Teníem unes quants àudios, però no passa
sí,
res.
Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·leccionar-lo. Sí, doncs
tiro.
Sí.
Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara, eh? Escolta això.
Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i menjar-los al meu àlbum.
Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
Sí.
Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de Cronos, que va fer el senyor Avelló el 2015, el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipus el fantasma de la casa Castellarnau, els germans Excipions, i vaig acabar sencer.
Tirem cap a terra,
i després, el primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina de l'any 2021 o 22, crec que va ser. Doncs són els dos àlbums de cromos, sí, que he quedat així com enganxables. I després ja anirem a fer la col·lecció de les Monster High allà.
Ai, les Monster High. Escolta, sí, ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim massa
més aquí, cap problema.
Digue'm, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia.
Tornar a l'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
Tornar a l'escola, en sèrio?
Sí. Sí.
Uf, vinga, va.
Ja ho veus. Quina sort que hem de tornar,
que
Núria.
És el que toca. Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
Adéu.
Adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més.
Vine segura estàs, sempre buscant el llac. Allò fa ser un pot perquè és per molt més bona que el pa.
La xarxa de comunicació local.
Vam ascendir a poc a poc, emocionats, en treure el cap. El sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que dona a la plaça de Catalunya.
Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, pengen pernils. Tenim esquils, estranyo i pur, et fem la panyo i punt. Acompanyo el difunt del negre com Johnny Cash, demanant-li al senyor que se m'endugui aviat i em doni el perdó. No disparis indis amb pistoletes de fira. Som a la reserva, tatxant els dies. Mala herba, facta, non verba. A l'era del drama i les ludopaties. Mystic, però el place to be. Invocant el mismíssim i el seu gest diví. El porxo amb un Winchester i un balancí. Em passa muntanyes esperant que vinguin a per mi.
Jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Sento que em pesen els anys i tot fa pujada. Cada cop que es fa de nit tinc més por dels fantasmes. Uns fanals s'han adormit, uns altres tartamudegen. Em fan enveja els vampirs.
dins és el menys mossegant.
Avui petons artificials s'han posat llavis, jo sense fills estalviant pel casal d'avis. La meva veu, la del Rodrigo, el mateix dins de Baris. Si aguanteu l'espelma, pregunteu de qui és l'aniversari. Pels cops de la vida no hi ha un airbag, li falta l'aire, però ha pillat les noves airbags. Ha mirat la nòmina i ha pres a rebentar alarmes, esperant l'autobús elèctrica d'arma. Estan sortint del marc les pinzellades, és quan dormo que hi veig clar, llums apagades. Vaig anar al teu bolo i la canalla amb el permís dels pares. Si el nostre públic falles perquè molts són pares. Aquí hi ha barres braves, no l'ho figa flaves. Avisa'm si s'acosten les llums blaves que t'esperaves. Iaios fent música per iaios, callos, olivetes i braves. What up?
Yes!
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.